complaining, sitting on the sofa, pretending everything's fine. You know that I, you got me.
És l'hora del menjassà.
You got me looking to see the metamorphose. No need to kill a dragon, save a princess. No need to do all that.
El nostre espai d'hàbits saludables, de dietes, que fem amb l'Alba Vigó. Alba, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, Carola.
Vinga, i avui parlem de dietes, eh? Arriba la primavera i parlem de dietes.
Sí, doncs aprofitem això, que sembla que hi ha arribat, no? Que hi ha arribat el bon temps, ha costat, però... I, bueno, jo crec que són moments de canviar, de fer el canvi d'armari, no? De trobar-se amb aquella roba de l'estiu passat i bueno, pues que potser algú doncs s'anima doncs a fer aquestes dietes que ens proposen doncs bé, des de bueno, possibles dietistes o nutricionistes o simplement que els trobem a les xarxes o que els influencers o la gent aquesta que, bueno, que està en tendència doncs ens proposa, no? Uh-huh. I bé, n'hi ha diverses, n'hi ha moltes, però...
La llista és gairebé interminable,
sí.
Eh?
De fet, hi poses dieta o dietes al Google, en surten un gran ventall de totes les, de tots els tipus, però bé, jo he fet un top 3, no? De les, una mica de les que
vale,
trobem
vinga.
Més... que la gent tecleja en aquest buscador, no? I bé, m'agradaria posar sobre la taula aquestes tres propostes, no? Parlar del que ens proposen, és a dir, què ens proposa aquesta dieta, i després veure quins possibles avantatges podria tenir i inconvenients que ens podem trobar o inclús...
Conseqüències.
Sí, contradiccions, no? Uh-huh. Que ja no només no ens poden ajudar, sinó que potser ens van a la contra, no? Però bueno, intentarem tenir una visió una mica amable, és a dir, perquè tothom té dret a posar-se en aquest... Bueno, i que ja, segurament que hi haurà gent que l'estarà fent, no? I simplement els donarem doncs la informació perquè la tinguin i decideixin seguir fent-la o fer algun
o no.
Tipus de
canvi. És a dir, no es tracta d'anar contra res ni de fer qui era un al·legat contra les dietes, però sí que d'alguna manera explicar ben bé en què consisteix, no? Quina és la característica de cada una d'aquestes dietes, perquè diguem que tenen una característica que les fa especials o singulars, no? I quins avantatges pot tenir això i quins inconvenients també pot tenir aquestes característiques. A partir d'aquí, òbviament, cadascú és lliure de fer el que vulgui. La recomanació, però, sempre és que qualsevol dieta es faci de la mà d'un professional, eh?
Sí, això sí. El que passa és que ara hem d'anar amb compte amb això, no? Perquè hi ha molta gent que llença una dieta o un mètode, el que sigui, i realment no té uns estudis o una formació, o hi ha gent que inclús sí que té aquesta formació i simplement s'ha tirat cap a aquesta via de negoci que li l'ha interessat d'alguna manera, no?
I ojo que també després hi ha molta gent, Alba, que el que fan és explicar experiències pròpies.
Clar, aquí per mi això ja seria una alarma, no? Seria una senyal per fer-nos enrere o simplement per posar-nos en alerta, no? Perquè clar, aquí el que ens ensenya l'alimentació, Carola, i jo cada vegada n'estic més convençuda, és que una pauta d'alimentació o una pauta nutricional ha de ser el més personalitzada possible, perquè ja no només influeix, sinó el dia a dia de la persona, els gustos, les aversions que té, el ritme de vida que porta, la feina, etc., sinó que ara s'estan fent estudis que la genètica ens està com també condicionant això. Llavors, clar, se'ns escapa una mica de les mans. Per això que, clar, que algú et digui que això va bé perquè a aquella persona li ha anat bé... doncs ens hauríem potser de fer un pas enrere, no? I veure-ho una mica a distància.
És a dir, que li hagi anat bé la teva veïna o a la teva amiga no necessàriament ha de significar que et vagi bé a tu.
No, és igual com les... Poso l'exemple de les cremes, no?
Exacte.
Hi ha qui la necessitarà doncs, més hidratant, una altra necessitarà una antiarrugues perquè temes, i una altra necessitarà una més nutritiva, no? És una miqueta fer aquesta lectura de personalitzar i simplement... I si es vol tirar endavant i provar, que ens senti bé i que ens ajudi, no? Que no anem enrere, diguem.
Vale, vinga, doncs quines són aquestes dietes, Alba?
Mira, la primera que m'agradaria comentar és la keto, no? Uh-huh. La keto, la veritat és que torna a estar molt de moda, però es va proposar ja fa molts anys, no? I de fet es va proposar quan encara no hi havia medicació com a tractament de l'epilèpsia refractària, sobretot en nens. Ull, això quan no hi havia medicació, no? Però sí que és veritat que hi havia una evidència bastant limitada, no? Uh-huh. Però bé, que no és nova, diguem, que ara sona molt com a nova, però que ja havia
que
estat,
no s'han
entre,
inventat ara.
Ja havia estat entre nosaltres, no? Llavors, què és el que ens proposa? Doncs el que ens proposa principalment és la reducció dràstica dels hidrats de carboni. No, pensa que nosaltres els hidrats de carboni haurien d'estar entre un 55 a un 60% de la nostra dieta, i aquí la reduïm, aquesta dieta ens proposa reduir-la d'un 5 a un 10%. Això és moltíssim, no? I aquí també m'agradaria un altre, així com un altre punt d'atenció a quan fan restriccions de grups d'aliments, de nutrients sencers, no? És a dir, que hi ha una restricció de tota la fruita o de tota la verdura o de tots els hidrats de carboni, no? I llavors què passa? Que com que reduïm els hidrats de carboni, que són el nostre combustible, la font d'energia passen a ser principalment els greixos, no? Que ens permet d'incluir-los des d'un 70 a un 80%. O sigui, és una dieta molt rica en greixos, no? I amb menys proporció hi trobaríem les proteïnes, uh-huh. no? És a dir, que greixos el primer que ingerim, proteïnes i com a últim hidrats de carboni, no? Si parlem en aliments, doncs seria un consum, proposaria un consum bastant elevat de tot el que són carns, sobretot vermelles, bueno, tant vermelles, blanques, llet, formatge, peix, inclou alguna cosa de fruita seca també, uh-huh. no? Però amb menys proporcions, perquè també són proteiques, no? I en contraposada de la disminució del consum, sobretot doncs, de pasta, pa, cereals, llegums, que en algunes he trobat que les incorporen, però de manera molt, molt, no? Molt, molt puntual, i fruita. Uh-huh. Val? I aquí jo crec que d'alguna manera... Aquí,
clar, d'entrada una mica...
En contra del missatge rotund, no? que sempre ens repetim, que ens arriba des de totes les... No? Des de totes les associacions, bueno, la OMS, no? el missatge que sempre diguem que és el mateix, va una mica en contra. No? Llavors, què passa? El que fa és que utilitzem els greixos com a combustible. No? Això provoca que, sobretot durant les primeres, els primers moments, els primers dies, es produeixin cossos cetònics. No? Això s'acumula, uh-huh. Els cossos cetònics són unes substàncies que són tòxiques, entre cometes, no? Que s'acumulen al cervell, i el que li pot passar a la persona és que tingui migranya, tingui falta de concentració, mareig, nàusees, perquè què passa? Li hem tallat, diguem, la glucosa, no? Al cervell, que no només la necessitem pels músculs, etc., sinó també li hem tallat la font de glucosa al cervell, mm-hmm. i llavors el que fa és que s'està d'alguna manera queixant. Però això s'arriba a acostumar i arriben a disminuir, no? aquesta simptomatologia. Llavors, a partir d'aquí, possibles avantatges. Poso possibles perquè, clar, com hem dit, cada persona tindrà mm-hmm. uns avantatges o no, no? I hauríem de veure d'on parteix, si hi ha també malalties associades, diabetis, etc. És a dir, però parlem d'una persona, diguem, sana, que en principi no té problemes uh-huh. associats. No? El tema és que proporciona molta sacietat, perquè els greixos són molt saciants, és a dir, ens omplen molt, uh-huh. i per tant no passem gana. Això fa que la persona s'adapti, no? A la dieta, perquè el que sempre estem, d'alguna manera, de les dietes és, hòstia, quedar-me amb aquesta gana, no? I tenir uh-huh. aquesta sensació de que sempre tinc un buit a l'estómac. Llavors, per aquí poden ser beneficioses. I després que realment es perd pes. Carol, es perd pes, però també és veritat que s'ha de fer molt bé. És a dir, si la fem de manera molt estricta. Si d'alguna manera ens la comencem a saltar i comencem a ser permissius i un punt flexibles, és complicat perdre pes, i a més, si ens en cansem, doncs podem tenir aquest efecte ioió del que hem parlat alguna uh-huh. vegada aquí, no? I després aquí m'agradaria comentar que se l'ha relacionat ja parlant a nivell de salut, amb una disminució de la formació de, del que són les cèl·lules tumorals, no? Uh-huh. Perquè les cèl·lules tumorals, Carola, solen alimentar-se de glucosa. Llavors, si d'alguna manera disminuïm aquesta glucosa, pot ser que deixem de donar peixet d'alguna manera aquestes cèl·lules que es reprodueixen amb aquest consum de glucosa. Però, ull, per altra banda, què passa? Que estem disminuint aliments antioxidants, com és la fruita, que van en pro, no, de la dieta per prevenir càncers. Així que, com a principi de precaució, doncs jo crec que no hauríem de tenir com a avantatge aquest tema. No?
La dieta keto és la cetogènica? És el mateix?
Sí, se li podria dir cetogènica. De fet, totes les, d'alguna manera que el nostre metabolisme tira dels greixos, no? Són per...
Perquè és aquell procés en què entres en cetosis.
Sí, en cetosis, no? sí, que es creuen... Cetosis és que es creen aquests cossos cetònics que el que fan és, doncs, són el residu o el resultat de que nosaltres cremem aquest greix. No?
I és una dieta que es pot mantenir en el temps?
El tema és que, clar, com aquí jo faria una pregunta a nivell general, no?, de dietes, que això volia fer-ho com a síntesi, però ja que ho has comentat, ho diguem. El tema és que jo sempre dic que una dieta o un mètode o el que sigui l'has de poder sostenir en el temps. És a dir, perquè necessitem un temps perquè el cos s'adapti, perquè d'alguna manera rebren els beneficis. Per tant, si és incompatible amb la teva vida, sigui familiar, sigui social o X àmbits que tu puguis tenir, és complicat que et pugui arribar a ajudar i, per tant, segurament no podràs mantenir en el temps.
D'acord.
És a dir, potser són dietes que ens podem plantejar d'alguna manera ben fetes a curt termini, no? Però també és important que si ens les plantegem per baixar pes, hem de veure realment si necessitem, primer, si necessitem baixar pes o és simplement un interès estètic.
Sí, d'allò de vull perdre 5 quilets, no? I ara vaig a fer...
Llavors, no hauria de ser, les dietes aquestes de les que parlarem, tant per unes com la keto, com les dues aquestes que vindran ara, no s'haurien d'allargar en el temps i, de fet, no crec que es puguin allargar en el temps, que és el problema de les dietes, que com que no les podem allargar, les parem, fem una altra època d'accessos i tornem a una altra dieta. Clar, que ens pugui
d'aquesta
arribar.
D'aquesta dieta,
no?
Jo també havia sentit que podia tenir afectacions al fetge per un tema de la quantitat de greixos.
Clar, bueno, clar, al final, no? Hi ha un increment de greix.
És a dir,
final,
el fetge ha de treballar molt més, no?
És com una hiperproteica. Clar. Al final el fetge ha de treballar i ha de treballar molt més i, a més, amb unes proporcions que no està preparat, no? Que no ha estat exposat. I llavors serà... Sí, evidentment poden portar... De fet, jo en consulta he rebut persones que han tingut que estar ingressades per seguir
una dieta d'aquestes característiques,
molt estricta, i han tingut que tornar, diguem, als hàbits, no? I realment plantejar-se de dir, vale, vaig a menjar bé i a fer les coses bé, però és que costa molt quan arribem a aquest punt revertir, i aquesta persona ja té un afegit, no? Un trauma, una mala experiència,
clar,
que no cal viure.
Clar, clar, és evident. Doncs això és la dieta keto, d'aquesta de la que hem parlat, una dieta, doncs això, que bàsicament el que fa és retirar-te tots els carbohidrats, el retira, entre ells la fruita,
I, que per mi seria el més greu.
Sí, sí, a més xoca, quan et diu una dieta que dius no pots menjar fruita, que d'entrada la fruita tots sabem que és un aliment sa, no? Doncs d'entrada xoca, perquè es basa sobretot això, en el greix i en menor mesura en la proteïna. Anem cap a una altra dieta, vinga.
Sí, aquesta és la paleo, no? Que és una mica, el que ens proposa és una mica alimentar-nos com si visquéssim en l'època del paleolític, per això es diu paleo, no? Però clar, ja no hi som amb aquesta dieta.
Llavors, és a dir, caçar, clar, vol dir que hem de
tenia
caçar.
Tenia sentit quan hi havia un altre, es vivia d'una altra manera, era una altra època que la gent tenia un altre tipus de no té res a veure amb la societat en la que vivim ara. Evidentment, no hi havia supermercats, per tant, és molt fàcil dir-ho, no?
Clar.
A dir, no, alimentem-nos com el paleolític, però tenint l'ambient aquest obesogènic, no?, que ens rodeja i tots aquests inputs o aquests incentius que, no? I llavors, clar, a partir d'aquí ja xoca a nivell de que, clar, en aquella època podien accedir a realment uns aliments molt limitats,
molt reduïts,
una dieta molt, molt, molt reduïda, no? I clar, aquí ja xoca, clar, a quins aliments podien accedir en aquella època? Doncs a la carn, al peix, als ous, sobretot també inclou pues, les baies, no? Les llavors, les sí. herbes, no? Tot el que
podíem, els donava el bosc.
El que els donava el bosc, no? Però clar, ara qui va a caçar, qui va al bosc a recollir mores? O... O sigui, és complicat ja com a...
Ara
com a,
les paguem a preu d'or al supermercat, sí, sí.
Clar, com a concepte ja, ja xoca, no? I llavors, pues, lo que limita doncs, és tot el que podem trobar en el supermercat, que aquí pues, entrarien pues, els cereals, que evidentment el pa no el podien fer, els làctics, perquè encara no hi havia la, potser la fermentació i no podien accedir a aquest tipus d'aliments. I aquí ja, i empalmo amb els avantatges, és que un dels avantatges que té aquesta dieta és que potser és limitada en processats, no? En ultraprocessats. Uh-huh. És a dir, tot i que, a veure, ara estem trobant, perquè una cosa són, que ja ho vam parlar aquí, els ultraprocessats, però també hi ha processats saludables. Llavors, potser és una dieta que és limitada en llegums, que aquí també ho veig com el principal contra, no? La principal inconvenient, que ara en parlarem, no? Però sí que és veritat que, continuant amb els avantatges, també es perd pes a curt termini, però sí que és veritat que hi ha estudis, i aquí sí que n'hi ha d'estudis, que a llarg termini no funciona i no és sostenible, precisament perquè no vivim en el paleolític, clar. Començant des d'aquí. No?
No, és que, clar, d'entrada ja, és a dir, això, una dieta que et proposa retrocedir no sé quants milers d'anys i anar a viure quan després anem amb cotxes i motos, no? És a dir, vull dir, igual per ser coherents hauríem d'anar a cavall també, no?, amb aquesta dieta.
Clar, jo crec que aquí, clar, ens situa és com si ens agafessin, no?, i ens diguessin, vale, ara vius no sé quants anys enrere, no?, i aquí és el que primer xoca ja el concepte, ja més del que et deixi o el que no et deixi, no?, i aquí he comentat lo de les llegums, sí. Perquè com a contraindicacions i a diferència de la keto, les llegums estan, és a dir, no entren dintre dels aliments permesos, no?, i clar, evidentment,
ja, una altra regla,
ens prohibia d'alguna manera el consum de fruita i aquí ens està limitant o prohibint el consum de llegums quan tots sabem que hem d'anar cap aquí. Sabem que són hidrats de carboni però que són complexes, que ja són una molt bona font de proteïna d'origen vegetal, que a més contenen fibra dietètica, que l'hem de menjar diàriament, que contenen vitamines del complex B, minerals, ferro, fòsfor, magnesi, és a dir, tot el que d'alguna manera ens estan intentant potenciar, no?, a través de la dieta, aquí ens ho treuen. I a més quan la llegum pues, és un aliment que és molt baix en greix i que a més pues, no porta colesterol i no altera el perfil lipídic, no? Així que, clar, pues per aquí potser ens hauria de fer enrere quan tots els missatges van que hem d'augmentar el consum de llegums a més de 4 cops a la setmana, ja sigui amb la forma que sigui, no? I aquí ens l'estan pues, reduint al zero. Doncs aquí,
Ens hauríem d'alertar una mica, no? Això ens hauria de posar en preavís d'alguna manera, de que potser...
Sí, per mi és el principal, d'alguna manera, no només inconvenient, sinó contradicció, perquè al final t'estan traient un producte estrella que hauria d'estar en el teu plat gairebé cada dia.
Cada dia, sí, sí, com la fruita en el cas de la keto. I ens queda la dieta...
Bueno, dieta o mètode,
mètode,
perquè,
vinga,
clar, és que sona molt bé, Carola, detox.
Sona,
és que, clar, té un màrqueting que és perfecte.
Vaig a fer un detox, vaig a fer un detox d'una setmana.
I a part ara, no només s'ha inclòs en l'alimentació i en les dietes, les pautes alimentàries, sinó que ara és el mètode detox d'activitat o per cuidar-te la pell o per, no? És com
sí,
que
sí.
Està tan... I què passa? Aquesta paraula ja l'associem amb benestar, no? Amb desintoxicació, amb depuració, amb eliminar tòxics, llavors tot això sona molt bé, però per mi, ull, i m'aventuro a dir que és la més perillosa de totes.
Sí?
És a dir, de totes a nivell de que l'associem a algo molt positiu. I llavors la gent ja no té un filtre de primeres, no? Com aquests filtres que estan dient, ostres, no em deixa menjar fruita, no em deixa menjar llegum, aquí què passa? Sinó que aquí ja la gent va envalentonada perquè ja saben que és algú que dona bon rotllo, no? D'alguna manera aquesta paraula té una connotació molt positiva, no? I llavors el que ens proposa simplement és perdre pes a través de desintoxicar el cos, l'organisme, i sobretot evitar tot el que són retenció de líquids i tal, i es proposa sobretot, que aquí ens enganxen a més amb una mica de capa caiguda en, després d'èpoques de molts excessos.
Exacte, després de Nadals, de festes, d'aniversaris.
Després d'aniversaris, després de casaments, després de l'estiu, i llavors sí que és veritat que ens agafa una mica també, a més, com una mica de capa caiguda i que ens tirem el que sigui.
Clar, és que una mica és aprofiten un estat emocionalment de vulnerabilitat, no?
Totalment.
És a dir, estem vulnerables, estem que amb mala consciència, ens hem passat, hem menjat coses que sabem que no ens fan bé, m'he posat uns quilos que no me'ls volia posar, estàs molt vulnerable i ets molt fàcil de caure,
i
no?
I per què em refereixo al tema de què és la més perillosa?
Clar.
Perquè aquí ja entra un estat emocional dèbil, d'alguna manera.
Clar, clar, clar.
Però bueno, podem trobar avantatges? Sí. Que ens serviran d'algú? No crec. Però els
vinga,
direm, sí?
Vinga, anem a dir-los.
Primer que, bueno, augmenta la ingesta de tot el que són vegetals i llegums, no? Perquè són molt rics en fibra, vitamines, minerals, antioxidants, no? I tot això va en favor de tot el que és el sistema immunològic, no? I inclús hi ha estudis que va una mica en qualitat de la son, també, no? S'ha estudiat. I que, evidentment, doncs, tot el consum de verdures i aliments d'origen vegetal, doncs, va a favor de prevenir, doncs, malalties associades, sobretot cardiovasculars, etcètera, no? Això és l'únic avantatge que jo hi veig.
Que fomenta, diguem, fomenta el menjar verd, que bàsicament tot el que és detox és de color verd.
Sí, val. Però les contraindicacions veurem que potser d'alguna manera, bueno, diríem que enfosqueixen tot aquest primer missatge que pot ser un avantatge, no? Jo aquí m'agradaria apuntar que sobretot si hi ha mares que estan embarassades o estan fent lactància materna, especialment pot afectar molt en el creixement
del bebè
i en el desenvolupament del nadó.
Del fetus.
Val? Perquè ja són dietes que són molt restrictives, sí? I que sobretot tenen una primera etapa que és la més restrictiva de totes, no? Que hi ha una restricció molt dràstica de tot el que són, doncs, sobretot ara que està molt de moda, no gluten, no lactosa, no productes envasats, a més, no processats, no productes de fast food, no gas, no excitants, llavors tots, és una primera etapa que se'n diu com aquesta de xoc, no? que diu que realment és tan restrictiva que això pot no només afectar a la salut de la mare, sinó també en contraproduent.
Clar, perquè hem de recordar que en aquests dos períodes que ara tu comentaves, tant l'embaràs com un període de lactància, diguem que el cos de la mare està treballant doblement, necessita el doble d'energia.
Clar,
és a dir,
i aquí ens l'estan limitant d'alguna manera.
Si tu te la redueixes a partir d'una dieta, no només no t'arriba a tu, sinó que no li arriba o bé al fetus o no li arriba en aquest cas al teu bebè lactant. I les que hem sigut mares, en embaràs no sé, però en lactància tens una gana que et mores. Jo no he tingut mai tanta gana en la meva vida com quan donava el pit. I era
però
una...
és una gana justificada.
Ah, exacte, és que llavors, el teu cos està treballant
aquí,
molt. Sí.
El que estem provocant aquí, i no només dic intensifico amb embarassades i lactància,
sí, sí.
Però estem parlant també de població en general,
sí, sí.
Sana. Aquí entres en el punt aquest de que la persona està seguint, el seu cos té un mecanisme de necessitat i estem anant en contra d'aquest mecanisme.
Clar.
Quan el que hem de fer és escoltar-lo i entra ja atacs d'estrès, ansietat i tot aquest quadre emocional que el que fa és d'alguna manera pues, posar-nos en un estrès, no? Que no ens beneficia.
Ni a nosaltres ni al bebè, exacte.
La segona fase, després d'aquesta fase tan restrictiva, d'alguna manera continuem amb tota aquesta eliminació, restricció, però aquí d'alguna manera ens permeten prendre begudes i d'alguna manera... begudes i fruites permeses i verdures permeses que ens ajuden en principi a eliminar tòxics, no? Pues el té, les cols de Brussel·les, la ceba, és a dir, hi ha com uns aliments permesos que a més ens ajuden a aquesta desintoxicació, no? Que bueno, aquí hi hauríem de veure una miqueta pues, això dels permesos o no permesos, a veure, no?
A veure
si
què, no?
Si és realment. I després tenim una tercera fase que és on que diuen que introduïssis progressivament tot, diguem, els productes de la dieta, però mirant que sigui equilibrada. Però, clar, no et donen la pauta de com hauria de ser la dieta equilibrada. És a dir, aquí ja se'n fan el càrrec de que la persona anirà introduint els aliments com li sembli, que segurament tornarà als hàbits, no?
Inicials, predieta.
I segurament hi haurà una reacció, possiblement d'efecte rebot, i que tornem als hàbits que d'alguna manera ens han portat a fer aquesta mètode o aquesta dieta detox, i inclús no ens han ajudat, d'alguna manera no ens han educat per poder integrar uns hàbits i poder viure sense aquestes dietes de les que estem parlant.
Que és allò en el que sempre insisteixes tu, no? Que al final el que hem d'assolir o l'objectiu que hem de tenir és agafar aquests hàbits per tota la vida, no? I això passa, doncs, per una educació i pel saber, simplement saber si allò que menges et fa salut o no fa salut. Ser conscient de quins aliments no fan salut i el moment en què te'ls mengis o te'ls prenguis o te'ls beguis, ho facis amb la consciència de, doncs ara em prenc això, sé que no és saludable, però m'ho puc prendre, no passa res, però amb el coneixement, no, de sé que allò, que això no és salut. No? A mi d'aquesta dieta de detox, abans que acabis, em crida l'atenció que d'entrada, al punt de partida, també ens diu que estem intoxicats. Clar, és curiós això, perquè ja d'entrada és com hem d'acceptar que estem intoxicats i clar, ostres, la paraula intoxicat em sembla molt potent, no? És a dir, molt fort. És a dir, en el fons ens estan dient que vivim intoxicats. Clar, és com si el missatge que reps com a ciutadà és fort, estem intoxicats, necessites desintoxicar-te, quasi com si estiguéssim parlant, doncs, d'un addicte, no?
Sí, bueno, al final jo crec que també juguen amb això, no? I aquí, bueno, també m'agradaria comentar que no només aquesta dieta, no? Sinó totes les dietes de sobretot persones que han tingut trastorns de l'alimentació,
sí.
Sigui anorèxia, bulímia, el que sigui.
Afartament, els que siguin.
Estat, sí. O no només trastorns de l'alimentació, diguem, diagnosticats, sinó que han estat en un infrapès, que els hi costa molt pujar pes. Ostres, hem d'anar en compte, no? Perquè, a més, aquestes dietes, i aquí acabo perquè vull donar una data important per la gent que s'està aventurant a fer-les o a d'alguna manera, provar-les, és que recomanen molt el consum de tot el que són sucs i batuts verds, no? Que també es van posar molt de moda.
Sí.
I això és un hàbit molt contraproduent, Carola, perquè tenim clar que des de les associacions i des de les associacions de la salut ens estan dient que la fruita, perquè sigui saludable, l'hem de prendre
sencera,
amb mossegades, amb tot el seu contingut, i no alimentar-nos a base de sucs o de batuts, no? Que a més, ull. Normalment són sucs que porten, doncs, no, fulla verda,
sí.
Per això es diuen fulls becs, doncs, els espinacs, sí. La col, que els hi posen ara l'alga espirulina, que sí. Diuen que és miraculosa.
I que és dolentíssima,
i a més,
de gust, vull dir.
A més, són sucs que no acostumen a agradar, és a dir, que...
No, a mi això és el que més pren, em crida l'atenció.
La gent se'ls pren amb un cert fàstic.
Sí, sí.
I això, clar... És una llàstima, perquè l'alimentació ens ha d'alguna manera
generar plaer, no?
Gratificant, que per això moltes vegades ens alimentem, no només per aquest mecanisme de gana-sacietat, però és que a més els vegetals de fulla verda són rics en àcid oxàlic. L'àcid oxàlic és un antinutrient que en parlarem, m'agradaria parlar-ne,
sí, doncs vinga,
en un
el tema.
Proper menjar sa. L'àcid oxàlic és un antinutrient que, sobretot si es pren ull, amb moltíssimes concentracions, que la dieta detox són concentracions molt heavies, però a més, si es tritura,
sí.
I es pren en forma de batut, té una absorció molt més ràpida, pot fomentar, sobretot la gent que té problemes amb que fa pedres,
sí.
I que té problemes de ronyó, que és un problema molt corrent
i molt estès,
sí, molt estès, pot provocar molts més episodis, és a dir, que la gent que forma càlculs renals, que vagin en compte en fer aquest tipus de dietes, perquè poden ser episodis més freqüents i més
dolorosos,
futurs, que són molt dolorosos. Per tant, és interessant, pues veure des d'aquí que no només hi ha inconvenients, sinó que hi ha contradiccions, no? Que no només no ens poden portar els beneficis que busquem, sinó que ens poden crear un problema afegit.
De fet, això que deies ara de l'àcid oxàlic, de fet és un dels aliments a les verdures que més tardes en introduir amb un nen petit, Els espinacs no te'ls deixen introduir fins sí, molt endavant, també, justament per això, eh?
També inhibeixen l'absorció de calci. Sí. Ull aquí, persones premenopàusies, menopàusies, que és on anem a buscar aquestes dietes per baixar pes, ull, perquè si fem molt de consum, una concentració molt alta en aquest àcid, també pot limitar l'absorció de calci i
tan
aparèixer
necessari en aquesta edat,
osteopènies, important també en, en aquest, no, en aquest sector de la població.
De la població. Vaja, la dieta keto, la pali i la detox, aquestes tres dietes n'hem parlat avui amb el desig d'haver-vos encoratjat a no fer-les. Fora que us
o
les...
O si les fem...
O fora que us les recepti un professional, ara diré de bata blanca, eh? És a dir, no la influencer que ho va fer ella perquè li va anar bé, no la veïna que ho ha fet i ha perdut 10 quilos, no aquest que surt a les xarxes, que és un, no sé, que fa peses i no sé què, i també fa un pla ara i no para d'ensenyar-te fotos d'abans i després d'un munt de persones que al·lucines. No, vagin vostès a professionals.
Sí, mínim exacte, un professional que
de la dietètica que almenys... i la nutrició, i que els hi facin un pla personalitzat.
Sí, que transmetin confiança i sobretot que donguin una mica també, posin una mica escoltin a la persona, una persona que, pues, que li faci una bona entrevista dietètica, que hi hagi un interès, és a dir, que transmeti confiança i que a més la persona, pues, si s'anima a fer aquest tipus de vota, que s'escolti i que es vegi si li senta bé, si no li senta bé, si realment aquest mecanisme de gana-sacietat es respecta i que sigui pues el més amable possible i el que li senti bé i el que, bueno, noti uns beneficis, no?
La pregunta del milió, per aquesta gent que diu, arribarà la primavera, diu, ostres, 3 mesos m'haig de posar el biquini, em sobren 5 quilets, som a temps? Ja sé que no és l'ideal, eh? Ja sé que aquest no és l'objectiu, eh? Però aquestes persones, diguem, amb uns bons hàbits d'alimentació, amb unes pautes, no amb dietes aquestes restrictives, estrictes, amb aquest temps d'aquí al juliol, agost, veurien resultats?
Sempre som a temps, perquè els resultats, i a més quan partim d'una alimentació desestructurada, això, a la mínima que es fan 4 canvis, si són 4 canvis que no són gens agressius i que no influeixen, no tenen un impacte en la vida social, en la vida familiar, hi ha resultats des del minut 1, no només a nivell de regulació de pes, sinó a nivell de l'energia de la persona. A nivell de... Llavors hi ha resultats des del minut 1, com si un hàbit, els hàbits saludables siguin una dieta més, no? Però és que sempre som a temps i, de fet, ja hem de... O sigui, si d'alguna manera comencem demà, l'estiu que ve tot serà molt millor, no? I, a més, doncs el de l'any que ve encara més. Però jo sempre dic que ens hem de col·locar sempre 6 mesos per endavant d'alguna manera...
Per assolir o implementar aquests hàbits, no?
És sí, a dir, o per veure que aquest hàbit doncs ens hem adaptat i que hi ha una adaptació i que podem rebre en beneficis tant a curt com a llarg termini.
Alba, moltes gràcies, com sempre, un
gràcies
plaer.
Gràcies a vosaltres.